Notícies Migdia, amb Núria García.
Molt bon dia, són 2:15. El govern municipal negocia amb la Generalitat i la Diputació la manera més ràpida de recuperar la pista coberta d'atletisme a partir del 30 de juny. La voluntat és que l'equipament pugui estar disponible la pròxima tardor per tornar a acollir campionats. Les instal·lacions de Sant Oleguer, recordem, acullen l'Hospital Temporal Vallès Salut des de l'abril passat per donar sortida als malalts Covid, però mai s'ha arribat a estrenar. Entre els aspectes que les tres parts hauran d'aclarir, hi ha com es reparteixen les despeses de retornar a la pista la seva imatge habitual. El portaveu adjunt del govern, Eloi Cortés, ha aclarit que l'Ajuntament només aportarà 100.000 euros.
Dins del pla Covid, que vam aprovar passat mes de juliol, hi havia una petita partida, que eren 100.000 euros destinada a recuperar la pista. Per tant, nosaltres apel·lem a la col·laboració de les altres administracions per tal de recuperar-la, ja que no és una pista exclusivament de Sabadell, sinó que és la pista d'atletisme de Catalunya. No?
Es calcula que la recuperació de la pista coberta tindrà un cost de 389.000 euros, entre els elements amb un cost més elevat i a l'estructura de les grades o la rehabilitació de la pista, que s'haurà, a més, de tornar a homologar. És dilluns, 25 de gener.
Notícies migdia.
Resta de titulars destacats de la jornada. Rècord de persones aïllades a les escoles i instituts de Sabadell per Covid-19. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. La xifra s'enfila fins a les gairebé 3.000, el pitjor registre des de l'inici del curs. La pandèmia manté 127 grups escolars tancats aquest dilluns, mentre que en els últims 10 dies s'han detectat a les aules sabadellenques prop de 200 positius de coronavirus.
Es cancela la Rua de Carnaval, un dels actes més multitudinaris de l'any a la ciutat.
La pandèmia en té la culpa, tal com ja va passar amb la cavalcada de Reis i la passada de Sant Antoni. Ara, Ajuntament i Disbauxa, el grup que l'organitza, busquen algun tipus d'alternativa de petit format. Mentrestant, les botigues de disfresses ja es fan el càrrec que enguany la campanya serà pràcticament perduda. El responsable de Vidal Papers, Jordi Vidal, n'ha parlat al Cafè de la Ràdio.
Els adults sí que tenim clar que els adults, molt poca cosa, inclús el tema adult arrossegava molt l'oci nocturn, no? La gent anava a discoteques disfressats, feien concurs de disfresses, hi havia espectacles, això no hi serà aquest any, tampoc.
La rua s'hauria d'haver fet diumenge 14 de febrer.
Empat esperançador del Sabadell a Almeria. Els arlequinats van encetar la segona volta del campionat ahir amb un 2-2 al camp d'un dels candidats a l'ascens.
A partir de les dues, al programa Hotel Suís, analitzem aquest punt d'or sumat per l'equip d'Antonio Hidalgo i també com queda una jornada que, malgrat aquest empat, no ha estat del tot profitosa per als sabadellencs.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Iniciem setmana i ens interessem especialment pel temps que farà les pròximes hores. Ens l'acosta el Sergi Gallego des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, bon dia. El cel estarà molt ennuvolat o cobert per núvols alts i mitjans durant tota la jornada. A banda, es formaran núvols baixos a punts del litoral i del prelitoral nord i central que podran portar alguna precipitació feble a partir de la tarda. A més, també se n'espera a l'àrea d'esports i al vessant nord del Pirineu amb una cota al voltant de 1.000 metres. La temperatura serà entre lleugerament i moderadament més baixa i voltarà entre 10 i 15 graus, més baixes al Pirineu i al Prepirineu. Pel que fa demà, fins a mig matí, és probable alguna precipitació aïllada, feble i minsa al sector central del litoral i del prelitoral. A la resta estarà poc o mig ennuvolat. A partir de migdia minvarà la nuvolositat en general i s'imposarà l'ambient assolellat, tot i que hi haurà nuvolades a sota vent de les muntanyes. Amb tot, la temperatura de nou baixarà lleugerament. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació a les carreteres catalanes, a aquesta hora hi ha força tranquil·litat al llarg de la xarxa viària. Tot i això, cal destacar una incidència a l'autovia A2, que està tallada a l'altura de Vilagrassa en direcció a Barcelona per retirar un camió accidentat. Els desviaments s'estan fent per la Nacional 2. I pel que fa al transport públic, quina és la situació a aquesta hora? Javi Torres, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Avui destaquem que les línies de Rodalies i serveis regionals poden patir afectacions per vaga. La resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona funciona amb normalitat i no destaquen més alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javi. Bon dia. Passant pràcticament 6 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
L'Ajuntament de Sabadell ja ha començat a negociar la recuperació de la pista coberta d'atletisme que actualment allotja l'Hospital Temporal Vallès Salut. En principi, l'equipament sanitari estarà habilitat fins al 30 de juny, però el consistori no vol que la recuperació de les instal·lacions esportives s'allargui ni un dia més. Per això ja han començat a parlar amb la Generalitat i també la Diputació de Barcelona sobre com es rehabilitarà l'espai i qui ho ha de pagar.
L'Ajuntament continua calculant el cost de la restauració de la pista coberta en 389.000 euros, dels quals les arques municipals en pagaran 100.000. Així ho van decidir els grups municipals quan van aprovar el pressupost del pla de xoc contra la Covid-19 al mes de juliol. Ara cal negociar amb les altres administracions la resta del finançament. El portaveu adjunt del govern, Eloi Cortés, ha explicat les reunions que s'han mantingut fins ara sobre aquesta qüestió.
L'alcaldessa la setmana passada es va reunir el dimarts 19 de gener amb el secretari general de l'Esport, el Gerard Figueres, i també amb el diputat responsable d'Esport de la Diputació de Barcelona el dia 21 de gener, el dijous, per començar a posar en agenda la necessitat de recuperar la pista coberta d'atletisme així que deixi de ser necessari l'Hospital Temporal Vallès Salut i també, òbviament, doncs, comptar amb la col·laboració de les diferents administracions pel que fa al finançament d'aquestes obres de reparació.
En concret, després de treure tots els equipaments sanitaris que hi ha a l'Hospital Temporal, s'hauran de refer les grades i també l'estructura de la pista.
El que caldria fer és reconstruir l'estructura de la pista, muntant els nous peraltes de les corbes, renovar tot el paviment sintètic i homologar la pista a nivell esportiu pels diferents estaments federatius.
Tot plegat podria tenir una durada de 3 mesos, de manera que l'Ajuntament espera que les competicions esportives puguin tornar a Sant Oleguer a partir de la tardor. Ara bé, de moment, ja han avançat que no n'hi ha cap de prevista per aquest any.
Les restriccions de les últimes setmanes comencen a tenir un impacte sobre els indicadors de la pandèmia a Sabadell, tot i que la pressió al Parc Taulí continua sent elevada. La incidència acumulada, el risc de rebrot i també la velocitat de contagi van a la baixa aquest dilluns. Amb tot el volum de pacients ingressats a la UCI i també a semicrítics de l'hospital, va en augment. Per això s'habilitaran una trentena de llits més per a malalts greus.
La velocitat de propagació del virus es troba ja per sota de l'1, el 0,94 per ser exactes, mentre que el risc de rebrot ha baixat fins als 654 punts, quan fa dues setmanes assolia un pic màxim per sobre dels 1.000. La incidència acumulada 14 dies també continua decreixent i ara és de 706 casos per cada 100.000 habitants. Pel que fa als casos detectats en els últims 7 dies, també van a la baixa i se n'han confirmat 676, que eleven la xifra total des de l'inici de la pandèmia als 13.486. Malgrat aquesta millora, el doctor Manel Cervantes, cap del comitè Covid del Taulí, creu que no es pot abaixar la guàrdia, sobretot perquè als hospitals la pressió assistencial segueix sent molt elevada. Ho ha dit avui en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
Malauradament, als hospitals i especialment a les àrees de crítics és l'últim lloc on es noten les millores, igual que també és l'últim lloc que es nota l'empitjorament. O sigui, realment, el tema dels augments o descensos de la població, l'hospital ho nota 10-12 dies després i la UCI 15 dies. Vull dir que realment, en aquest moment concret, que estiguin millorant les dades poblacionals, ens dona esperança de que això ha de millorar, però encara ens queden dies.
De fet, els pacients greus ingressats a l'Hospital de Sabadell es mantenen a l'alça i ja en són 44, una xifra que encara no hauria arribat al pic màxim previst pel final d'aquesta setmana i principi de la que ve. Amb aquestes previsions, el Taulí ha habilitat 34 llits més per donar resposta a aquestes necessitats, tal com ha apuntat la directora de l'àrea de crítics i del Servei de Medicina Intensiva del Taulí, la doctora Anna Ochagavía.
D'aquesta manera tindremos 30 cames que era la estructura habitual, más 34 serán 64 camas de intensivos, además de las 16 camas que tenemos de semicríticos COVID y también podemos utilizar algunas camas de URPA si en algún momento de necesidad tenemos que ocuparlas. O sea que esperamos que con con este incremento de camas podamos hacer frente a todas las necesidades de los próximos días, que francamente son preocupantes. Por eso queremos estar preparados para todo el incremento de pacientes que puedan venir en los próximos días.
Mentrestant, continua endavant la campanya de vacunació, que va a un ritme més lent del que seria desitjable, i molts experts apunten que no es complirà l'objectiu de tenir el 70% de la població vacunada al juny. En el cas de Sabadell, a hores d'ara, ja hi ha 4.769 persones vacunades, de les quals 278 ja han rebut la segona dosi i, per tant, han completat el procés d'immunització.
I la incidència de la Covid-19 s'ha disparat als centres educatius de Sabadell dues setmanes després de l'inici del curs després del Nadal. Prop de 3.000 alumnes, docents i també personal de servei estan confinats. La xifra gairebé es triplica respecte de dilluns passat. ...2.996 persones en quarantena.
Són 1.807 més que fa una setmana. La xifra representa el màxim registrat a Sabadell des que es fa el recompte i és la més alta des del 28 d'octubre passat. Aleshores, en plena segona onada de la crisi sanitària, la ciutat registrava 2.673 alumnes i professors aïllats per un cas positiu de Covid-19.
127 grups tancats.
També és la xifra més alta des de l'inici del curs i representa un creixement de 83 classes en relació a dilluns passat, quan només n'hi havia 44 de tancades.
L'augment dels números és fruit d'un increment dels positius després del Nadal.
En els últims 10 dies, el nombre de casos detectats s'ha enfilat fins als 198 contagis, mentre que fa una setmana no arribaven a 100. L'Escola Mare de Déu de la Salut a la Gran Via és el centre on més casos s'han detectat en els últims 10 dies, un total de 14.
L'Institut Ferran Casablanques de la Concòrdia és el centre educatiu més afectat per la pandèmia.
Acumula 7 grups escolars tancats i 166 persones en quarantena. En canvi, no ha registrat cap cas positiu en els últims 10 dies. L'Escola Mare de Déu de la Salut també té 7 classes aïllades, 137 persones confinades i 14 positius en els últims 10 dies.
I no deixem l'àmbit educatiu perquè les escoles sabadellenques combinaran les jornades de portes obertes en format presencial i telemàtic. Ara bé, en el primer cas, només es permet crear grups de fins a 10 persones. És previst que s'obrin les inscripcions per al segon cicle d'infantil i primària entre el 15 i el 24 de març, per als alumnes d'ESO entre el 17 i el 24 de març, mentre que per a batxillerat i els cicles formatius es retarda fins al mes de maig. Cada centre té llibertat per escollir com fa les portes obertes a la seva escola i així ho hem constatat per avui amb diversos centres educatius de la ciutat.
Sí, per exemple, l'escola Torreguitar optaran per combinar les dues opcions. El 10 de març, a les 5 de la tarda, faran una jornada de portes obertes amb grups reduïts de famílies. Però també hi haurà la possibilitat de conèixer l'escola a través d'una trobada telemàtica. La directora del centre, Sílvia Cabré, ha explicat que ara començaran a difondre les jornades per crear els grups. Són declaracions al programa El Cafè de la Ràdio.
Ara estem una mica a l'espera de saber quantes famílies telefonaran o ens diran que volen venir a les jornades de portes obertes. Encara no ho hem començat a anunciar. La idea és fer cartells, tríptics i, sobretot, difondre-ho molt en el barri.
En canvi, des de l'Institut Pau Vila, del barri de Gràcia, ho traslladen tot a l'àmbit digital. D'aquesta manera, els pares i mares de les escoles Jonot Elisanda, Miquel Martí Pol i Teresa Claramunt podran conèixer el centre durant l'última setmana de febrer amb una reunió a distància amb el professorat. Josep Lluís Navarro és el director de l'Institut.
Les xerrades aquestes que normalment feien presencials, que nosaltres anàvem a les escoles, l'equip directiu presentava doncs, el projecte educatiu a les diferents escoles, farem el mateix, però ho farem de forma virtual. Ho farem amb trobades telemàtiques on els pares, les famílies, podran igualment doncs, conèixer com és el nostre centre, quines són les coses que faran els seus fills quan vinguin aquí i també podran plantejar totes les preguntes que consideren oportunes.
Per acabar, l'Escola Pia ha decidit que mantindrà les jornades presencials, però amb cita prèvia. Jordi Fontnova n'és el director.
El nostre model de portes obertes de dissabte és el que diem tastar l'escola. És a dir, és venir i atendre les famílies per unitats familiars, per bombolles familiars, i que una mestra de l'escola els expliqui com és un dia a dia, quines són les rutines habituals d'un dia al col·le dels grans amb les criatures de P2 presents.
En aquest cas, per adaptar-se a les normes Covid, no es repartirà material i els professionals encarregats de les jornades es faran una prova d'antígens per descartar els contagis.
Repassem quina és la situació de la pandèmia a nivell general. Els col·legis sanitaris de Catalunya fan pinya davant d'un confinament més estricte i més intens.
Tots els col·legis del país demanen extremar les restriccions i ajornar les eleccions del 14 de febrer. Els experts adverteixen que els centres sanitaris estan a punt de col·lapsar-se i els professionals estan esgotats en tots els sentits. Per això consideren que celebrar els comicis la segona setmana de febrer és una imprudència i, per contra, defensen una aturada de l'activitat en els pròxims dies.
A hores d'ara, Catalunya supera els 3.000 hospitalitzats per coronavirus i els 600 ingressos a les unitats de cures intensives.
Aquest volum d'hospitalitzacions no es veia des de la primera onada. Tot i que els indicadors epidemiològics milloren, els indicadors assistencials segueixen a l'alça. Justament avui entra en vigor la segona pròrroga de les mesures contra la pandèmia i es mantindrà fins al 7 de febrer com a mínim.
Més restriccions, en aquest cas al País Valencià, que ha prohibit les reunions en espais privats.
També ha limitat a dues persones aquelles trobades que es facin al carrer. Les noves restriccions entren en vigor avui i es mantindran fins al 15 de febrer. A més, s'ha fixat un confinament perimetral als caps de setmana i festius per a aquelles ciutats amb més de 50.000 habitants, com és el cas de València, Alacant, Castelló, Alcoi, Sagunt o Villarreal, entre altres.
I Madrid també augmenta les mesures per contenir la pandèmia. La capital avança el toc de queda fins a les 10 de la nit i tanca la restauració a les 9.
Madrid també prohibeix les reunions socials als domicilis de persones no convivents. Les mesures entren en vigor avui i hi haurà més de 200 agents de la policia municipal vigilant el compliment de les restriccions amb drons. L'alcalde de Madrid ha anunciat multes amb un import mínim de 600 euros.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Més qüestions. La Junta de Govern local ha acceptat diverses subvencions per fomentar l'ocupació de les persones en recerca de feina. La més important té un pressupost d'1,9 milions d'euros i va dirigida a 700 persones dels barris del sud de la ciutat i de l'àmbit del riu Ripoll. El programa s'anomena Treball als Barris, està finançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i s'allargarà fins a l'octubre d'aquest any. L'objectiu és que l'administració contracti persones que tenen dificultats per trobar feina, per fer obres i serveis d'interès general. La durada dels contractes serà de mig any aproximadament. Les persones interessades poden anar a inscriure's al centre cívic del seu barri.
I encara en matèria d'ocupació, l'Ajuntament també oferirà 13 cursos destinats principalment a persones en situació d'atur, tot i que també hi poden accedir treballadors en actiu. Els cursos estan totalment subvencionats i permeten obtenir una titulació oficial. Montse González és tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu.
També hem aprovat el FOAP, els fons per la formació ocupacional, per valor de 470.000 euros. Cal dir que és quasi un 50% menys del que ens havien aprovat en anys anteriors, que, com sabeu, són formacions per obtenir certificats de professionalitat, pràctiques amb empreses per aturats.
Les persones interessades en aquests cursos formatius es poden adreçar al Vapor Llong.
I un centenar d'integrants de l'anomenada Marea Pensionista s'han concentrat aquest matí a la plaça Sant Roc per reclamar un sistema de pensions dignes. Els manifestants alerten que el Pacte de Toledo, signat l'octubre del 2020, no recull les reivindicacions que han fet sentir els pensionistes en els últims anys. Entre altres coses, asseguren no garanteix la revalorització de les pensions d'acord amb l'IPC, no elimina la bretxa de gènere ni garanteix tampoc una prestació igual al salari mínim.
Els pensionistes consideren imprescindible que es tingui en compte aquestes demandes i reclamen la derogació de les reformes de les pensions del 2011 i 2013, la derogació de les reformes laborals del 2010 i 2012 i una auditoria dels comptes de la Seguretat Social. Rafa Aguilar és membre de la plataforma i del sindicat UGT.
Que queremos saber dónde se han ido los más de 500.000 millones de la seguridad social, que se han ido para saquear cosas que no tienen nada que ver con nuestra pensión. Nos une también, compañeras y compañeros, que estamos en contra de penalizar la jubilación anticipada.
La concentració d'avui a Sabadell s'ha repetit en diferents municipis de Catalunya i de l'Estat amb l'objectiu de fer sentir les reivindicacions del col·lectiu pensionista. Així mateix, les protestes també reclamen la implicació dels treballadors en actiu i dels joves que encara no han entrat al mercat laboral per frenar el que consideren un espoli de la caixa de les pensions. Una situació alerta en què a mitjà i llarg termini afectarà el conjunt de la població.
Notícies migdia.
10 minuts per arribar al punt de les dues, us ho hem destacat en titulars. No hi haurà rua de carnaval a la ciutat. L'Ajuntament de Sabadell i el grup Disbauxa estan negociant les activitats que es poden tirar endavant en aquesta edició, enmig de la tercera onada de la pandèmia del coronavirus. Però fons d'ambdues entitats asseguren que les mesures del Procicat fan inassumible la festa als carrers. Les botigues que venen disfresses ja s'estan adaptant a la situació en les seves previsions.
I això vol dir que fan comptes, que els adults no ens disfressarem, donat que no hi ha oci nocturn on se solia fomentar els concursos i espectacles. Jordi Vidal, responsable de Vidal Papers, diu al programa El Cafè que no es pot apostar per alguna cosa que no es farà.
No podem apostar per una cosa que sabem que no es farà. Nosaltres sempre fem la precampanya de carnaval al setembre o octubre i aquest any no l'hem fet. Hem fet el més vendible, que és el Mandalorian i Harry Potter, vale? Que la gent ja ho ha regalat per Reis. I hem fet una previsió de complements, perquè complements sí que, bueno, es venen més, no? Pistoles, gorrets, és més fàcil de disfressar algú.
A la botiga treballen tant la venda al detall com el major, però enguany les comparses i els grups no s'acosten a l'establiment. Sí que noten, en canvi, l'afluència de gent que ve a comprar per la disfressa de l'escola, que és el lloc on es podrà dinamitzar l'activitat. Les pintures i els maquillatges per nens i nenes, també els complements, que troben sortida més fàcilment. Vidal avalua les vendes del 2020.
L'hem de cap per sota, com pots comprendre, perquè, clar, per exemple, Halloween va ser bastant nefast, la veritat. El Halloween va fer un 48% menys, nosaltres la veig de Halloween. Nadal no podem queixar-nos, ha anat bastant bé, perquè la gent, per sort o no sort, o mal fet, s'ha reunit i han fet a casa, pues, festes i el platet, els tovallons i coses així, i decoració. I el que són festes infantils sí que, bueno, van fent.
Aquestes festes solen coincidir amb grups bombolla escolar, cosa que facilita la seguretat de les celebracions. Vidal assegura que si els efectes de la pandèmia duren 2 anys més, el negoci és inviable i per ara mateix recomana mascaretes divertides com a complement.
Repassem altres notícies del dia en format més breu. Una vaga de zel de part dels maquinistes de Rodalies de Renfe provoca retards a les línies al conjunt del servei, també a la línia R4 que passa per Sabadell.
Des de la companyia han assegurat que s'estan obrint expedients disciplinaris a aquells maquinistes que no estan prestant el servei. Les reivindicacions d'aquesta vaga encoberta són salarials després que els maquinistes es neguessin a signar la pròrroga del conveni el 29 de desembre passat.
Mor als 91 anys la coreògrafa i ballarina Carme Machó.
Nascuda a Barcelona, Machó va treballar més de 40 anys a Sabadell, en una escola de dansa que ha format a centenars de ballarins. El ballarí Tomàs Mañosa recorda la seva obsessió per no deixar d'aprendre mai.
A partir dels anys 60, 60 i pico, ella cada estiu, quan tancava l'escola, perquè eren vacances aquí, la seva escola de dansa, ella anava a algun país europeu, i fins i tot crec que també va estar per als Estats Units, però sobretot anava per Europa, i havia estat a Rússia, amb la Mirskaya, i amb altres. O sigui, ella va estudiar amb tots els millors professors que hi havia en aquella època a Europa, diríem, no? Ella tenia una obsessió en formar-se ella mateixa, en veure noves tendències, noves maneres de fer les classes, de fer els passos.
Machó va ser solista per a companyies com el ballet de Paul Gupp o Yvonne Alexander o el d'Elsa Van Allen. Durant els anys 80 també va ocupar diversos càrrecs com la presidència de l'Associació de Professors de Dansa Acadèmica de la província de Barcelona i després la Federació Catalana de Professors de Dansa.
La policia municipal ha imposat 17 denúncies aquest cap de setmana per incompliment del confinament municipal.
El cos de seguretat local ha registrat aquestes sancions durant els controls de trànsit realitzats aquest cap de setmana en diferents punts de la ciutat. La policia municipal també recorda als ciutadans que aquestes restriccions de mobilitat s'allargaran com a mínim fins al 7 de febrer.
L'obra No sé què vull ser del Teatre Sant Vicenç no es podrà reestrenar aquest cap de setmana com estava previst. El musical que va colpir el públic de l'equipament Creualtenc el 2020 buscarà una millor situació de les dades del coronavirus a la ciutat en una decisió que ha estat consensuada entre els intèrprets, les famílies, els tècnics i també la junta directiva.
El ball en protecció també es complica, com ha explicat el director d'escena del muntatge, Llorenç Costa, que diu al programa El Cafè que calia reinventar massa aspectes de l'espectacle per dur-los a terme.
El que preocupava, sobretot, és que, clar, ens havíem de reinventar una miqueta perquè havíem d'introduir la mascareta 100% a tot l'espectacle, havíem de convertir cançons grupals en cançons solistes, perquè així el solista es podia apartar del cos de ball i poder cantar sense mascareta mentre els ballarins anaven amb la mascareta posada, i això comportava més assajos, que no pas la reestrena, que la reestrena en veritat haguessin sigut dos assajos i estrenar. Clar, modificar una miqueta l'obra perquè tothom hagués estat més segur, en què comportat més assajos, per tant, més contactes.
La majoria d'actors són menors d'edat. Aquest fet determina que tinguin molts contactes amb el seu entorn i les famílies han preferit no afegir-ne més per protegir la gent gran de les unitats familiars. Ara la temporada del Sambi és canviant, ja que un bon nombre d'obres estan pendents de la situació epidemiològica per poder assajar i tirar endavant. La cita que es manté és la Caputxeta Vermella, que es farà amb mascareta a partir del 7 de febrer.
Que ja arribem.
Però espera, no corris tant. Agafa l'escala.
Obre la finestra.
No facis tant de soroll.
Xxt! Calla, calla, que estan dormint.
Però a veure, entrem o no?
Sí, sí, sí. Entrem, entrem. Entrem, agafem la ràdio, posem el 94.6 i...
T'agraden les sèries i el cinema? Vols passar una bona estona escoltant bandes sonores?
Cada dilluns, a 8:45 del vespre, un nou programa. Generació BCO. Volem entrar a casa teva.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Últims minuts del Notícies migdia que dediquem al repàs a l'actualitat més enllà de la ciutat. Salvador Illa deixarà demà mateix el càrrec de ministre per centrar-se a la campanya electoral que arrenca aquest dijous.
Illa serà demà la seva última reunió del Consell de Ministres i llavors es farà públic qui el rellevarà al capdavant de Sanitat, que dimecres prendrà possessió del càrrec al Palau de la Zarzuela. La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, considera que Illa hauria d'haver dimitit ja fa temps.
El ministro Illa debería haber dimitido hace 23 días, que fue cuando dijo que se presentaba a las elecciones catalanas, porque lleva 23 días haciendo campaña desde el Ministerio de Sanidad, cuando estamos en el peor momento, sin duda, de la tercera ola, en uno de los peores momentos de la pandemia, y lo que nos merecemos los catalanes y el conjunto de españoles es que el ministro de Sanidad no esté más preocupado del fracaso de su operación electoral en Cataluña que del fracaso de la gestión de la pandemia.
En les seves últimes hores com a ministre, el candidat del PSC a les eleccions del 14F té previst acompanyar el president Pedro Sánchez a l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris per llançar un missatge d'agraïment als seus treballadors en plena campanya de vacunació contra la Covid-19.
Tret de sortida de la campanya electoral, a partir d'avui ja es pot votar per correu.
Les persones que hagin demanat el vot per correu ho podran fer des d'aquest matí, a diferència d'altres anys, que s'havia d'anar presencialment a les oficines. En aquestes eleccions, els votants rebran la documentació a casa i podran entregar el sobre al carter. Encara hi ha temps per demanar aquesta opció fins al 5 de febrer i de moment les sol·licituds s'han triplicat respecte al 2017 amb un total de 50.000. Cal tenir en compte, però, que el Tribunal Superior de Justícia encara no ha fixat definitivament la data del 14F.
La Fiscalia assegura que l'imam Essati dels atemptats de Barcelona i Cambrils va morir a l'explosió del Canà.
En la darrera sessió d'aquest matí, la Fiscalia nega que l'imam estigui viu, tal com defensen algunes parts i defensa que les proves aportades durant la vista oral acrediten que el jove va morir al xalet del Canà. La fiscal Anna Noé també deslliga els tres acusats de qualsevol participació directa en els atacs.
En este procedimiento, asimismo, recuerda que el juez de instrucción excluyó de forma motivada que Mohamed Zoul, Idrissou Kabir y mucho menos Said Beniaza tuvieran ni participación ni conocimiento en los hechos posteriores que acontecieron los días 17 y 18 en Barcelona y en Cambrils. Y manifiesta la sala y recuerda que la instrucción practicada, y así lo consideró el juez central de instrucción, vino a poner a revelar que estas explosiones cambiaron el rumbo de los acontecimientos.
Per contra, el Ministeri Públic remarca que l'imam en qüestió era el líder de la cèl·lula i va transmetre l'ideari als altres joves.
Menys d'un minut per les dues, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb la Rocío García, les Vies de So i la Júlia Ramon a la redacció. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.